Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Els cofundadors del centre d'entrenament Fitter Training, els santcugatencs Gerard Planagumà i Bet Iriarte, han decidit desenvolupar una app pionera que integra entrenament, nutrició i fisioteràpia. La seva idea ha estat seleccionada per formar part del programa per a startups de Barcelona Activa com un projecte d'alt potencial de creixement. Trobareu el reportatge a cugat.cat. El Sancoblac ja és tota una referència al país com a punt de trobada de la música negra. L'onzena edició d'aquesta iniciativa ha plegat aquest cap de setmana centenars de persones al Parc de Can Bernet que han gaudit de grans noms de gèneres com el soul, el reggae o el funk. JP Bimeni, Adala, Kukapi i Able són algunes de les propostes que han pujat sobre l'escenari. Des de l'organització celebren la consolidació de la iniciativa i confien en mantenir el format. Ara bé, no les tenen tot Ricky Andersounds és el director del Sancoblac.
Per la dotzena i amb una mica d'incerteses, de saber si es podrà mantenir aquest format que tant ens agrada, però no posaria la mà al foc per ja sabem, no? Per coses que ens han passat al passat, amb un Trentos Cabil que va ser enviat a les carpes o per altres mogudes que són alienes del festival.
Enguany, el Sancoblac ha tingut de lema l'última esperança, una mirada crítica al context actual amb un anhel per la pau, amb la cultura com a estàndard. La Nit en Blanc ha esdevingut un any més un punt de trobada entre el comerç, la cultura i la ciutadania. La dotzena edició d'aquesta iniciativa, organitzada aquest dissabte per Sant Cugat Comerç, ha propiciat que els carrers del centre bullissin, amb els establiments traient les seves ofertes a la via pública. Una jornada que, a banda de productes i descomptes, també ofereix cultura, amb música, dansa i més activitats per a tota la ciutadania. El concurs d'arrossos de la Festa Major de Sant Cugat, una de les activitats més multitudinàries de la ciutat, escalfa motors. La mitjanit d'aquest dissabte a diumenge s'ha tancat el termini per apuntar-se a la 44a edició de la iniciativa, amb 1.039 grups inscrits. D'aquests, 29 ja tenen la participació garantida, ja que són els que van fer les millors paelles l'any passat. En tot cas, s'ha pulveritzat el rècord de l'any passat, quan es van assolir unes 700 inscripcions. Ara toca estar pendent del sorteig per determinar els 270 grups que hi participaran, una rifa que tindrà lloc el 6 de juny. Res més per ara, la informació continua actualitzant-se a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions, comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és dilluns, 26 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'esport, repassarem la jornada del cap de setmana a l'Esport en Marxa amb Joan Garcia i afegirem una mica d'actualitat per endinsar-nos en la nova edició del curs d'estiu de la Unipau. Ho farem amb la seva presidenta i la directora. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de llengua i el podcast dels alumnes del Servei Local de Català, l'Anell al Dit. I afegirem una entrevista personal a l'Eulàlia Planas, presidenta de la Fundació Vina, i ens acomiadarem amb literatura per parlar de l'adaptació de les novel·les a la gran pantalla amb el llibreter de la llibreria Paideia, en Sergi Martí. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
A tot arreu couen faves, però només el Faves Comptades te les explica.
Faves comprades, el xup-xup de Sant Cugat.
Club Healthin patrocina aquest espai.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs dels resultats esportius del cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat? Ja comença a anar a la baixa, aquestes competicions.
Doncs sí, ha baixat la intensitat esportiva, però no la intensitat d'èxits, perquè el cap de setmana passat ja vam gaudir de campionats de Lliga, en alguns casos, i també d'ascensos, i aquest cap de setmana també s'ha repetit les bones notícies.
M'està pendents de les últimes hores, que ens arribaven pel WhatsApp de Cugat Media amb aquestes bones notícies, però no només això, ja ho sabeu, a l'Esport en Marxa sempre us acostem més enllà d'aquests marcadors, l'actualitat esportiva de la ciutat. Joan, avui amb qui t'acompanyaràs?
Doncs avui tindrem dues germanes argentines olímpiques que juguen al júnior femení d'hoquei herba. Són la Maria José i Victòria Granato i aquest cap de setmana disputen la final a 4 pel títol de Lliga a l'Estadi Federatiu de Terrassa. En parlarem amb elles sobre aquesta competició i també com és aquest primer any a Sant Cugat. Són argentines, viuen a Barcelona i són molt conegudes, són referents en el món de l'hoquei herba. Han guanyat, entre altres coses, medalles de plata als Jocs Olímpics i tot un referent al seu país, i aquí també ho són. També, seguint amb l'esport femení, parlarem amb Estela Peris, plata a l'europeu, a la categoria entre 50 i 54 anys. Ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Bernils i explicarem la seva curiosa història. Va ser membre d'un equip de ciclisme que hi havia a la Floresta i va competir al Giro i al Tour, imagina't.
Déu-n'hi-do.
I també parlarem del futbol sala Sant Cugat femení, del primer equip que ha tancat temporada novena plaça. Ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Bernils, el seu tècnic, en Manel Muñoz, i no podíem acabar parlant d'un doble èxit, el de la UESC de tenis taula. El primer equip masculí ha pujat a plata, segona categoria estatal, i el segon equip ho ha fet a primera nacional. A més, el primer equip amb nens, perquè són nens, de 14 i 15 anys, que han guanyat en categoria absoluta, el que té encara molt mèrit.
Déu-n'hi-do, i molta trajectòria i molts èxits per davant de ben segur. Abans d'abordar tota aquesta teca, et sembla si fem un repàs de marcadors?
Vinga, som-hi. Posem en ordre els marcadors, els números d'aquesta jornada. Comencem amb el Vigas i Riell 0, Oxigen, Patiuca i Club Sant Cugat femení 0.
Les de Borja Ferrer empaten sense gols i es mantenen en novena posició.
Futbol sala Sant Cugat femení 0, Mataró 5.
Les vermell i negres tancant la temporada en novena plaça.
Més futbol sala, Olímpic Floresta 3, Prosperitat 5.
Els de Joan Pinilla finalitzen en tercera posició el grup 1 de la tercera divisió.
En hoquei herba, júnior femení 3, Egara 2.
Les de Guille Carnicer preparen la final a 4 pel títol, amb triomf ajustat i amb l'Atlètic Terrassa, que serà el rival a les semifinals.
I per acabar, més hoquei herba, júnior masculí 3, Egara 2.
Triomfar prepara la final a 4 davant el Polo. Els blau i negres finalitzen quarts de la Lliga regular.
Esport en marxa.
Comencem aquest esport en marxa i ho farem parlant d'un dels resultats importants d'aquest cap de setmana, el doble triomf del júnior masculí femení d'hoquei herba amb victòria idèntica, 3-2, i contra el mateix rival, l'Egara. Doncs bé, ara ja és setmana de final a 4 pel títol de Lliga. El júnior femení jugarà dissabte a 1:15 del migdia a l'Estadi Federatiu de Terrassa, semifinals davant l'Atlètic de Terrassa, i també dissabte a 3:00 PM al mateix escenari, el masculí ho farà davant del Polo. Doncs bé, avui volem parlar amb dues jugadores argentines que es troben al júnior. Són dos referents en aquest esport. La María José Granato és jugadora del júnior i, a més, va assolir la medalla de bronze amb l'Argentina als Jocs Olímpics de París. També va aconseguir un subcampionat del món i va ser escollida per la Federació Internacional d'Hockey com la millor jugadora del torneig, això ja fa 3 anys. I, en l'actualitat, milita al júnior. María José Granato, buenos días.
María José. Hola, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, supongo que ya preparando esta semana de final a 4 por el título de Liga, una semana entiendo que especial, ¿no?
Sí, completamente, la verdad que muy contentas por estar entre los mejores 4 de la Liga. Creo que esta semana va a ser súper especial, desde los entrenamientos, de estar todas juntas con el equipo, así que disfrutando todos los días de poder formar parte del Junior. Muy contenta que me abrió las puertas desde el primer día y disfrutando.
¿Hasta qué punto era importante ganar ayer para evitar al Club de Campo, que ha finalizado campeón de la Liga regular?
Bueno, creo que fue importante, fue un lindo desafío para nosotras también, de cara a la confianza del equipo frente a un fin de semana muy importante. Creo que llegamos con una confianza muy alta, siempre con humildad, obviamente, pero en el buen sentido. Haber ganado un partido tan difícil ayer creo que fue clave para las más jóvenes del equipo, quizá, de darse cuenta de que se puede, de que vamos a dar mucha competencia en este Final Four. Y bueno, obviamente quedar terceras para no cruzar contra el que fue el campeón muchas veces, que ya está acostumbrado a jugar este tipo de instancias. Creo que está bueno, y si tiene que ser y si todo va bien, cruzarnos en otro momento.
No sé si eres muy supersticiosa, si crees en la buena o la mala suerte.
No creo en la mala suerte, la verdad.
Vale, lo digo porque hace unos cuantos años el Junior ya ganó su segundo título de Liga y lo hizo en el mismo estadio donde vais a jugar este sábado. No sé si lo habéis hablado así a modo de anécdota en el equipo.
Sí, obviamente, ya lo contaron, ya dijeron, y dijeron que también este año habían pasado un montón de lesiones y demás, de gente importante del equipo, que también nos pasó a nosotras este año, y se vuelve a repetir ahí en el mismo campo. Así que, bueno, ojalá sea un poco de la misma historia y nos vaya de igual manera.
Y te quería preguntar, ya nos has comentado que desde el primer día el club, las compañeras, el cuerpo técnico os han recibido de 10. ¿Cómo es tu vida en Barcelona, aquí en San Cugat, en el Junior? ¿Qué es lo que te trae un poquito si vas a echar raíces aquí?
La verdad que, bueno, como vos decís, desde el minuto uno el club se portó muy bien conmigo, me abrió las puertas, las chicas me hicieron sentir como si fuera el club de siempre. Eso fue muy lindo y hizo que mi estadía acá sea mucho más placentera y disfrute. No creo que me vea echando raíces acá, quizá en un futuro sí volver, pero bueno, también los compromisos de la selección nacional nos requieren también estar en Argentina muchas veces, así que es como un ir y venir, ¿viste? Pero la verdad que mi experiencia en Barcelona fue espectacular, vivir con mi hermana, compartir equipo con mi hermana. Creo que fue unos meses muy hermosos, donde pude jugar al hockey haciendo lo que amo, acompañada de familia y en un club donde realmente me hicieron sentir como en casa.
Muy bien, gracias María José, toda la suerte del mundo para el sábado y evidentemente también ojalá para el domingo en la final. Y creo que tienes a tu hermana ahí cerca también, ¿no?
Sí, obviamente, acá está al lado mío. Muchas gracias, te agradezco.
Perfecto, muchas gracias a ti. Y estamos también con Victoria Granato, una jugadora que jugó ya en Europa, en Rusia, en Bélgica, Italia, muy contrastada, que conoce a la perfección el hockey europeo. Y bueno, Victoria, te quería preguntar, como jugadoras veteranas y experimentadas, no sé si en esta semana dais algunos consejos, vosotras que habéis jugado Juegos Olímpicos y demás, a las más jóvenes y un poco guiar a estas chicas.
Hola, buen día. Bueno, primero que nada, gracias por la nota. Sí, uno tiene muchas experiencias en la vida, también la edad, ¿no? Te va delatando en esas cosas. A veces una... Yo siempre soy muy de hablar con las chicas. A veces me parece que por demás. Creo que es una semana en la que no hay que hacer nada distinto. Hay que seguir con el plan que veníamos teniendo, no querer abarcarlo todo. Y la verdad creo que delegar la responsabilidad en el cuerpo técnico, en los entrenadores, en las jugadoras grandes que tiene el equipo también, con jugadoras de selección, que vienen haciendo las cosas muy bien. Creo que pudimos hacer un grupo muy entre el cuerpo técnico, las líderes del equipo, nosotras que vinimos de afuera, un grupo muy consolidado, donde los escuchamos, nos respetamos, y eso hace que hoy también estemos donde estemos, ¿no?
Te quería preguntar, ayer durante el partido contra el Egara hubo momentos que los chicos y chicas más jóvenes del plantel, del club, coreaban vuestro nombre. Yo no sé, a nivel sentimental, ¿qué os produce eso?
No, es súper emocionante. La verdad que ver a la familia del club, para nosotras que vinimos de un club muy familiar también de Argentina, es como sentirte en casa, ¿no? Es algo hermoso. Es la primera vez que digo que todos los chicos y chicas del club se quedan a ver el partido y se siente una vibra completamente distinta. También fue nuestro último partido en el club y eso lo hizo mucho más emotivo. Yo cuando estaba entrando al campo, cuando estaba por iniciar el partido, me sentí un poco emocionada, ¿no? Como con ganas de, no te voy a decir de llorar, pero como sí muy, muy conmovida. Después obviamente tenés que dejarlo de lado porque si te guían las emociones durante el partido no salen las cosas como uno piensa y te olvidás un poco de lo que está pasando afuera. Pero fue súper emotivo el final y que todos los chicos y chicas entraran al campo y que te abrazaran. Es como que de repente, no sé, sos parte, ¿viste? Te sentís más parte que lo habitual.
Sería bonito poner el punto y final a vuestra estancia aquí en San Cugat con el título de Liga, ¿no?
Sí, sería la verdad que hermoso. Creo que cerraría esto de una forma como perfecta. Obviamente que de los cuatro va a ganar solamente uno, y solamente yo pienso, ¿no? Que sería un sueño poder terminarlo así. Vamos a ir por eso no queda ninguna duda. Pero creo que haber terminado en el club como terminamos ayer es creo que nos lo merecíamos. Creo que también es un cierre de liga muy importante y muy satisfactorio. Vamos a ir a buscar esa copa porque estoy segura que nadie la desea más que nosotras, pero bueno, después es a todo nada y ojalá que también la suerte esté en otro lado.
Muy bien, pues Victoria Granato y María José Granato, hermanas, argentinas, olímpicas, referentes en el mundo del hockey mundial. Mucha suerte para este sábado, primer partido de semifinales, 12:30 en el Estadio Federativo de Terrassa contra el Athletic de Terrassa y luego esa hipotética final ante el Egara o el Club de Campo. Que vaya todo muy bien, que disfrutéis esta semana, que es una semana única siempre de Final Four, y gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, adiós. Esport en marxa a Ràdio Sant Cugat.
Continuem més Esport Femení aquí a l'Esport en Marxa, en directe, i avui a l'estudi Ramon Barnils rebem una esportista que va començar amb ciclisme i que ara triomfa en el món del triatló. Ens referim a l'Estela Peris, membre de la Unió Ciclista Sant Cugat. Estela, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Rebem aquí a l'estudi una esportista que ni menys ni més que acaba d'assolir plata a l'europeu de la categoria 50-54 anys i també classificada pel Mundial. Com s'aconsegueix això amb aquesta franja d'edat? Perquè, clar, quan venen esportistes joves, doncs tot és més fàcil, però a mesura que ens fem grans hi ha certa dificultat, no?
Bueno, sí, hi ha molta dificultat perquè, bueno, has de compaginar també a la feina, amb la vida familiar i tot, i, bueno, i has d'organitzar-te molt bé el temps i tenir prioritats també. Llavors, bueno, sí que és veritat que a mesura que ens anem fent grans, fem tirades, o sigui, fem esports de resistència. Llavors, jo el que faig és el triatló de mitja distància, que són 1.900 nedant, 90 quilòmetres en bicicleta i 21 corrents, no? Llavors, no t'exigeix tanta, diguem, tanta explosivitat, sinó que és més resistència, no? Llavors, bueno, va una mica acord amb una mica l'edat, no?
Fa 5 anys que dediques al triatló, i fa molts anys vas córrer el Giro i el Tour amb un equip ciclista professional i també amb un altre que es va crear aquí a la Floresta. El fet d'haver estat dedicada al món del ciclisme amb bon rendiment i després retornar tants anys després al triatló, t'ha ajudat o potser t'ha ajudat per dir... Si això ho feia amb tant temps i ara ho faig amb més, no sé...
Bueno, sí que tens una mica l'experiència, sobretot l'experiència es nota molt amb aquests temes, no? I després, bueno, el que diuen, no? Una mica que el cos té una mica de bagatge, que se'n recorda una mica de lo que has fet abans i és més fàcil, diguem, posar-te en forma a la que tens ja una rutina diària i una disciplina.
Què recordes d'aquella Estela Peris ciclista que corria amb aquest equip de la Floresta, que va disputar el Giro, el Tour, amb la selecció espanyola?
Què recordo? Bueno, experiències molt maques, però també molt patiment, no? Perquè la competició del rendiment, o sigui, t'exigeix molt física i mentalment i a vegades acabes una mica com... Si no ho saps gestionar bé... acabes una mica com saturat, no? Ara, per exemple, jo, amb la meva edat, clar, l'experiència també és un grau, no? Llavors, quan estàs passant moments difícils, doncs aquesta experiència que tens t'ajuda a superar aquests moments de dificultat, no?
I l'objectiu, no sé si te l'has marcat, de dir, vull arribar fins a aquesta edat. O vols viure el moment?
No, vull viure el moment perquè vull gaudir de l'esport, perquè ja en el seu moment, quan feia ciclisme professional, ho vaig deixar perquè ja vaig acabar saturada física i mentalment i no vull arribar a aquest punt, no? Llavors la idea és anar dia a dia, gaudir de tant dels entrenaments com de la competició, i el dia que suposi un esforç molt gran i no gaudeixi de l'esport, doncs ja arribarà el moment de que ja es deixarà, no? I a més que també, a mesura que et vas fent gran, també tens més perill de lesions i tot això, no? Llavors, bueno, una mica anar controlant això perquè no vull tampoc arribar a aquesta experiència tan desagradable que vaig tenir l'últim any de competició en ciclisme.
S'ha fet un canvi important al món del ciclisme femení, fins i tot aquí a Catalunya, a Espanya, has fet una prova ciclista íntegrament per a dones. Creus que es va en bon camí o que encara falta molt?
Jo crec que encara falta molt perquè les dones tinguem un reconeixement ja tant com d'espectacle com econòmicament, no? Perquè lamentablement l'esport femení encara no pot viure de l'esport.
Molt bé, Estela Peris, estarem pendents de les teves actuacions. La gran cita és el Mundial de Marbella al novembre. En tot cas, felicitar-te per aquesta trajectòria i res, a seguir pedalant fort.
Moltes gràcies.
I corrent i nedant. Molt bé, doncs era Estela Peris, triatleta de la Unió Ciclista Sant Cugat, amb molts èxits europeus i també mundials, i ara ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Bernils, el tècnic del futbol sala Sant Cugat femení, el Manel Muñoz. Manel, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Novena plaça a Divisió Honor, màxima categoria de Catalunya, després de 3 temporades. Es pot considerar bona si teníem en compte aquest gruix de lesions que us han deixat pràcticament sense efectius, no?
Sí, la veritat és que ha sigut una temporada complicada. Vam iniciar amb expectatives, o sigui, però tot anava bastant bé. Bueno, l'equip estava rendint a nivell de joc. Penso que ha sigut una bona temporada. No han acompanyat tant els resultats, però bueno, la cosa, diguem, que es va complicar a partir de Nadal, que en un partit et cauen tres jugadores amb lesions de llarga durada, tres jugadores importants com la Ruth, la Carla i la Maria, llavors ja ho vas arrossegant, tens que sobrecarregar la resta de jugadores, la Domi també ha estat arrossegant molèsties gairebé tota la temporada, i bueno, veient tots aquests aspectes, podem donar la temporada per bona.
És difícil el futbol sala Sant Cugat, el futbol sala volia dir femení, perquè no hi ha molts equips aquí a Catalunya. El Rubí, per exemple, ha patit bastant a Divisió d'Honor. I com ho feu per intentar aconseguir jugadores, tenint en compte que encara no teniu una base prou potent, no?
Bueno, el tema és treballar. La veritat és que aquest any ja hem tingut a l'Aleví i a l'infantil, que a més han competit superbé, l'Aleví ha guanyat aquesta segona fase de la Lliga, i bueno, la intenció del club és continuar creixent, treballant per veure si podem crear una línia cadet, una línia juvenil, i també poder incorporar jugadores per al primer equip. Si pensem en l'any vinent, doncs la idea seria completar l'equip amb 3-4 jugadores, que és en el que estem treballant. L'ideal pues, també seria que les nenes de Sant Cugat i comencin a conèixer el que és el futbol sala. No, jo crec que és un esport de moda, un esport que està creixent. El club cada cop està més ben situat en la branca femenina, i en això estem treballant, en continuar a créixer, en donar-nos a conèixer i que puguem tindre cada cop més nenes.
Sumes tres temporades al capdavant d'aquest equip, amb aquest ascens històric a Divisió d'Honor. Quin és el futur de Manel Muñoz a la banqueta?
Bueno, com t'he dit, de moment, o sigui, estem construint l'equip per la temporada vinent, i a partir d'aquí pues, veurem per totes les parts què és el millor, si continuar amb elles, aprofitant que bueno, ens coneixem, hi ha una bona dinàmica i tal, o fer un canvi per poder les jugadores tindran nous reptes, més ambició, no sé. Hem acabat precisament el dissabte a la Lliga i, bueno, sí que és cert que ja estem treballant per la vinent, però, bueno, encara aquest mes de maig i primeres setmanes de juny poder tindrà tot tancat.
Per acabar, ja porteu uns quants anys al pavelló de la Guinardera, satisfets com a club, per les jugadores, les dimensions...
Sí, la pista, la instal·lació és espectacular. Sí que és cert que al moment de transició de passar de la Rambla del Celler a la Guinardera és difícil. Sí que ens agradaria tindre... Pues, un local social i també disposar potser a vegades de més infraestructura allà, de que sigui més notar-ho com casa nostra, però en quant a instal·lació no es podem queixar perquè és brutal.
I un Manel Muñoz que, a banda d'entrenar a Sant Cugat, també entrena els altres equips, no?
Bueno, sempre hem estat al Sant Cugat, sempre és el primer, no? A partir d'aquí, doncs sempre ha estat bé. Jo he tingut sort de treballar amb altres clubs bons també, i bueno, sempre fa, la gent et coneix, et demana a col·laboració en els seus equips, i sempre hem d'estar per viure noves experiències.
I per acabar, la salut del futbol sala femení Sant Cugatenc amb l'Olímpic, amb vosaltres, s'ha de fer un pas més, no?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que per part dels clubs, per part de també de les jugadores, perquè a vegades tenen reticències, sabem que el futbol tira molt, però el futbol sala ara mateix, la primera divisió ja s'està, té moltes retransmissions per televisives, ja cada cop està més professionalitzat, i jo crec que amb la capacitat que té Sant Cugat d'esport femení, jo crec que podem donar un pas endavant per en pocs anys poder estar a Nacional i mirar les coses amb una perspectiva positiva.
I a més també intentar treballar amb escoles, no?
Sí, això seria important Jo estic segur que hi ha moltes nenes a les escoles santcugatenques que voldrien provar el futbol sala i a més. Amb el fred que fa a l'hivern aquí, a la Guinardera s'està molt bé, el futbol sala a Sant Cugat se les tractaria molt bé i, ja et dic, crear una línia femenina d'aleví, ja la tenim, aleví infantil, i poder arribar a cadet i juvenil ens ajudaria molt per fer créixer la secció, la rama femenina.
Molt bé, és una bona falca publicitària, eh?
I tant, bueno, és el que hi ha, no? Futbol sala a Sant Cugat és, jo crec, de les entitats més històriques que hi ha al poble i bueno, hem de continuar creixent.
Molt bé, doncs Manel Muñoz, entrenador del futbol sala Sant Cugat, tres etapes al capdavant d'aquest equip amb l'ascens a Divisió Nord i s'ha mantingut en aquesta categoria. Veurem quin és el futur del Manel al club, però de moment això, tancar la temporada i bé, a gaudir d'aquest tram final.
Gràcies, Joan.
Doncs fins aquí aquesta entrevista amb el Manel Muñoz. Ara doncs parlarem en breu de la West de Tenis Taula, d'aquest doble èxit que ha aconseguit aquest cap de setmana i ho ha fet per partida doble.
Esport en marxa a Ràdio Sant Cugat.
Afrontem la recta final d'aquest Esport en marxa i ho farem amb un doble èxit aquest cap de setmana. Si alguna persona està contenta a Sant Cugat, és el Josep Anton, entrenador, jugador, l'alma mater del tenis taula aquí a Sant Cugat, un dels referents a casa nostra. Josep Anton, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Avui és dilluns, t'has llevat i has mirat i has dit dos ascensos, déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, amb un somriure de que tot ha sortit bé. Era un projecte molt ambiciós, aquest doble ascens, però bueno, una prioritat pel club per bueno, perquè els nanos que estan jugant tan bé els darrers anys doncs, puguin mantindre la seva progressió jugant a casa.
Què suposa que el primer equip integrat de 4 jugadors per 3 que tenen 15 i 16 anys arribin a la divisió d'honor, la segona categoria estatal? Perquè, clar, estem parlant de nanos, eh? Josep Anton?
Sí, perdó, sí. Perdó, t'he perdut.
Sí, disculpa. Deia que parlaves tu de la progressió, no? Que el primer equip masculí estigui integrat amb la majoria de nois de 15 a 16 anys que arribin a la segona categoria estatal, això és inèdit, no?
Sí, sí, a veure, és un èxit sense precedents. O sigui, el fet de...
Sembla que la comunicació via telefònica no és la millor. Intentarem recuperar... Intentarem recuperar, com dèiem, aquesta connexió via telefònica. S'ha tallat, en tot cas, el que deia Josep Anton, que és un dels jugadors del segon equip que ha pujat a Primera Nacional i també responsable del primer equip masculí que ha aconseguit aquest ascens a Divisió d'Honor, segona categoria estatal, i és la primera vegada a la història del club que s'aconsegueix, que s'assoleix aquesta fita, aquesta categoria, amb jugadors molt joves. Ara tornem a recuperar el Josep Anton. Josep Anton, dèiem que té molt mèrit que aquests, tranquil, que aquests joves hagin arribat a la segona categoria estatal, no?
Sí, sí, jo crec que deuen haver pocs antecedents. Sí que s'ha vist un equip que ascendeixi amb jugadors, doncs, amb un jugador de 14 o de 15 anys, però que l'equip íntegrament estigui format per ells. Sí que és veritat que la segona volta doncs, ens vam reforçar amb el nostre entrenador Yukinori Matsumoto, però ell ha jugat 5 partits només, vull dir, de 22. Diguem que es pot dir que el mèrit ha estat d'una tripleta formada a casa i superjove. Vull dir que és un èxit a tots els nivells.
Preguntar-te, i ara què?
Bueno, ara l'objectiu l'any vinent doncs, mantindrà aquestes dues categories. La divisió d'honor és una categoria ja semiprofessional i bastant complicada. El salt de primera divisió d'honor és molt alt. Però bé, també és veritat doncs, que els nanos estan en una progressió molt bona i molt ràpida. Dos d'ells estan entrenant al CAR de Sant Cugat, van entrar-hi aquesta temporada. I bueno, esperem doncs, que un cop més siguem capaços d'assolir aquest objectiu, que és mantindre el que hem aconseguit aquest cap de setmana.
I les males notícies, si es poden atendre així, és el primer equip femení que ha baixat de superdivisió a la màxima categoria estatal, i et volia preguntar una mica... Digues,
després,
perdona.
No, dic que sí, que en l'àmbit femení, després de 3 anys a la màxima divisió hem perdut la categoria, però bé, és molt difícil, és una categoria molt professional on el factor econòmic és també molt limitant, no? Vull dir, a més enllà de la part esportiva, doncs tindrà un sponsor potent i poder fer bons fitxatges és algo fonamental per mantindre's, perquè, o sigui, vull doncs matitzar això, no? que el tenis taula femení a la UESC està tenint molt bons resultats, que segueix en bona forma, però que malgrat això la categoria s'ha perdut més per això, no? perquè costa doncs això, ser competitiu en una categoria que és tan professional.
Per acabar, una de les joies, al masculí en tenim algunes, però una de les joies en femení és la Mariona Moné. Continuarà l'equip?
Bueno, és algo que hem de veure, perquè, clar, ella està interna al CAR de Sant Cugat, forma part de la selecció espanyola i, clar, jugar a Superdivisió és una mica, també, diria que ser una imposició, no?, per als jugadors que estan al CAR de Sant Cugat. Llavors, és possible que acabi marxant aquesta temporada en contra de la seva voluntat, no? Perquè vull dir, ja des del primer dia que va agafar una pala professional, bueno, professionalment, o sigui, a nivell federat, ho va fer a Sant Cugat i li dol molt, no? però en aquest sentit està dedicant la seva vida al tennis de taula i bueno, és bastant prioritari doncs, que pugui seguir jugant a Superdivisió.
Molt bé, però, doncs...
Estic segur que si fos el cas doncs serà un fins aviat, no?
Molt bé, doncs estarem atents, en tot cas, temporada brillant amb aquest doble ascens del masculí. Josep Antó, moltes gràcies per atendre'ns i a seguir gaudint del tenis taula a casa nostra.
Gràcies a vosaltres, adéu, bon dia.
Doncs nosaltres anem a contrarrellotge, l'Alba Triador segur que ens dirà que no passa res, que bé, que el Joan s'allargui una miqueta. En tot cas, fins aquí l'esport en marxa d'aquesta setmana, però no desconnecteu perquè tot seguit al Faves Comptades parlarem de la 40a edició del curs d'estiu de la Unipau amb la seva directora i la seva presidenta. Nosaltres tornem dilluns, que vagi molt bé.
Porta en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Un, dos, tres, quatre... 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebra aquest estiu la 40a edició del seu curs d'estiu. La cita, que tindrà lloc del 3 al 9 de juliol a la Unió Sant Cugatenca sota el títol Un nou desordre mundial, analitzarà les causes i conseqüències de l'auge de l'autoritarisme, la repressió dels moviments socials i el retrocés en drets humans. Avui, a Faves Comptades, en parlarem amb l'Àries Perceval, directora de la Unipau, i la Neus Sotomayor, presidenta de l'entitat. Molt bon dia, benvingudes.
Molt bon dia. Moltes gràcies.
Aquest any ho dèiem, tot i que la Unipau té 41 anys. Se celebren les 40 edicions d'aquest curs d'estiu. Què significa per vosaltres arribar a aquesta fita i com ha evolucionat durant aquestes 4 dècades aquesta institució ja d'entrada d'estiu, que és el curs d'estiu de la Unipau a la ciutat?
Sí. Home, per nosaltres fer 40 anys o 41, depèn, 40 edicions i 41 anys, de fet, és un orgull, no?, perquè com a entitat estem tot aquest temps i som una entitat consolidada i podem treballar bé. Està molt bé, però és una pena que haguem d'existir, no? Seria molt millor haver desaparegut perquè no fos necessari. Uh-huh. Però, ja que hem de ser, doncs continuem treballant per educar per la pau, no?, per fer de la pau un objectiu en les nostres vides, no?, perquè tots pensem que hem d'estar implicat en la construcció d'un món millor, perquè si no, no ho aconseguirem, perquè això es fa entre tots.
I déu-n'hi-do en quin context arriba aquesta 40a edició del curs d'estiu de la Unipau. Precisament el títol d'enguany és aquest, un nou des, entre parèntesis, ordre mundial. Gairebé es fa evident, no? Però quins elements us han portat a escollir aquest tema i per què ha volgut posar sobre la taula aquesta proposta enguany?
Continua jo, tu.
Sí, continua.
Bueno, de fet, sempre hem procurat a la Unipau tractar un tema que estigués a l'ambient, que estigués, no?, que ens preocupés en general a la població, que fos un tema del dia, no?, un tema que estigués al món. Mm. I clar, la situació de l'actual, ja l'any passat, al setembre, quan vam, o al juliol, quan vam començar a pensar quin seria el tema d'aquest any, ja es preveia que el món està canviant i que està canviant, com diu de fet a la conferència inaugural, no?, d'aquest món bipolar al que estàvem acostumats, uh-huh, a un món multipolar i en el que hi ha molts més actors. Per altra banda, estàvem veient com hi ha un retrocés de drets que és evident a la societat, com hi ha aquesta alça dels discursos d'odi, de l'ultradreta, no?, com també els poders ególatres, no?, de personatges com Trump, com Putin, com Zelensky també, com Netanyahu, no?, que persones que concentren molt poder i que estan marcant aquest avanç cap a aquesta situació de desordre, de por i de violència. Uh-huh. I per això vam pensar en aquest programa, o sigui, que és una mica d'anàlisi de la situació actual i de veure quines escletxes d'esperança n'hi ha.
Aquest nou desordre, que malauradament ja no és gaire nou, que ja ens comença a venir una mica de lluny, no?, i que any rere any es va desordenant encara més.
Sí, preteníem això, no?, vull dir, una mica explicar què està passant, perquè les coses també van molt ràpides, no?, i coses que no semblaven possibles fa 6 mesos, de sobte amb Trump ja són possibles, discursos que creiem que ja havíem superat i que tornen a estar a sobre la taula, ja no només fora, vull dir, aquí, vull dir, a l'estat espanyol s'estan posant a sobre la taula uns discursos que són retrocessos de drets, i llavors creiem que era important, no?, com diu la Neus, ficar sobre la taula i explicar, o bueno, intentar explicar en una setmana què està passant al món.
Quin paper creieu que juga la Unipau? La Neus ho deia, no? Tant de bo que la Unipau, tot i que és una entitat molt consolidada, ja no existís, no hagués calgut que fes aquests 40-41 anys, perquè això voldria dir que no necessitem una gent que creï una... no? Que ajudi a construir una ciutadania d'alguna manera més crítica i més compromesa per la construcció de la pau. Com que no hem arribat malauradament a aquest punt, quin paper creieu que juga la Unipau, i sobretot a través també d'aquest curs d'estiu, per construir aquesta societat que sigui crítica i que treballi per construir un món que estigui basat en la pau?
Clar, de fet, tu mateixa ho has dit, no? El que el nostre objectiu és això, és crear consciències crítiques, crear consciència de la realitat al món. I, de fet, nosaltres l'únic que posem, que fem és posar les condicions perquè això sigui possible, no? De fet, en una setmana, com deia l'Ares, intentem, perquè només intentem, explicar una mica la situació del món, i el que fem és, pues, això, crear un espai on intentem fer possible això, no? On convidem a persones expertes que poden parlar, on podem crear espais de debat i d'anàlisi amb què la gent que participa en el curs també tingui veu. Per això, per anar a crear consciència crítica. De fet, la Unipau fem fonamentalment el curs d'estiu, però també treballem abans, no? Treballem en projectes d'educació amb més joves, que no és el que farem aquest juliol, però tenim un treball de base durant tot l'any per fomentar això, no? per facilitar la creació d'aquest tipus de consciència.
És difícil organitzar un curs d'aquestes característiques, hi ha més d'una vintena de ponents, tenint en compte més la velocitat a la que canvia la geopolítica, sobretot en el context polític i econòmic que vivim a l'actualitat. No ho sé, m'explicava la Neus, no? Comencem a treballar gairebé el juliol o tornant de vacances al setembre. Buf, però és que l'actualitat avança un ritme de vertigen. Suposo que el repte és majúscul.
Sí, això l'Ares...
Sí, no, cap a l'octubre, novembre, desembre ja tenim el programa amb els temes. També tenim en compte el que dius tu, no? que van canviant, però els ponents també ho tenen molt clar, perquè com que és a la seva àrea d'expertise i és del que saben i del que estudien, també ells mateixos van fent actualitzacions, però això ens ha passat sempre, no? Vull dir, amb temes concrets que van evolucionant, els mateixos ponents ja saben que han d'anar actualitzant la conferència que faran, però com que és del que parlen o de la que saben, no és tan complicat. Sí, a nivell logístic és gran, però jo crec que com que portem tants anys fent-ho, està bastant estructurat i també, vull dir, el treball que fem amb la Unió ara també ens facilita molt a nivell d'organització. Amb l'Ajuntament de Sant Cugat tenim una relació molt estreta també, i jo crec que això també facilita a nivell logístic i organitzatiu.
De fet, el més difícil al final és definir el programa, no? I definir quin és el contingut i descartar tot allò que no hi cap, perquè que podríem dedicar-hi un mes. No, però això l'Ares amb el grup de treball ja es va conformar, no? Comencem pensant entre tots el tema i a partir d'aquí...
Anar definint, sí, no? Sí. Suposo que també un altre dels reptes és abordar aquesta temàtica des d'una perspectiva, des de perspectives globals, no només eurocèntrica, amb temes tan diversos com la repressió dels moviments socials, la desmobilització, retrocés de drets humans, qüestions laborals, d'habitatge, violència de gènere, no? Com es construeix aquest equilibri?
Una mica sobre la marxa, i intentem sempre ficar la pota al sud global. Ara, per exemple, torna a venir el Dagó, que jo crec que ja és un àcido, que ens parlarà sobre el paper del sud global en el món actual, amb les, no? Vull dir, de la part més d'alternatives, però també de seguir amb el patró capitalista, no? Uh-huh. I després també tenim la sort de que hi ha una defensora de drets humans aquí a Sant Cugat.
Edípcia Dubon.
L'Edípcia. I que ens parlarà sobre el retrocés de drets a Centroamèrica. Que crec que ja érem al Salvador, amb el que va passar la setmana passada, es van contagiant, però que no estem tan lluny aquí. Vull dir que els discursos cap a la cooperació o cap a l'educació per la ciutadania global aquí no estan als nivells, evidentment, del Salvador, però que ja comencen a fer passeig de formigueta. Llavors, jo crec que tots els temes són, no, globals, locals, i que tots són interconnectats, o sigui, es connecten. Llavors, no és fàcil fer aquesta connexió.
Parat de programa, de temàtica, l'altre són els ponents, no? Que també s'intenta fugir també d'aquesta veu una mica eurocèntrica que a vegades tots tenim, que ens mirem la perspectiva des d'allà on som. Hi ha gent d'arreu del món, també hi ha gent de professions diverses, periodistes, activistes, acadèmics, youtubers. És difícil també triar aquestes veus per aconseguir aquesta pluralitat de les mirades?
Crec que, bueno, aquesta ens ha sortit un pèl acadèmica, però perquè també el tema ho era...
Està compensat, jo crec que hi ha
bueno,
tot.
Sí, però... Sí. Tenim això, tenim fins i tot un youtuber, que jo crec que és important també pels públics diversos, no? I arribar també a diferents franges d'edat i això. Però jo crec que es fa sobre la marxa. Segons el tema que tractem, no intentem... O sigui, no es fa de manera molt... O sigui, sí que intentem paritat de gènere i intentar una mica de que no es... Vull dir, de sortir de la blanquitud també, però es fa com es pot.
No, però el tema de compensar món acadèmic també amb altres mirades, món activista, també és important, perquè no estaria bé ni tot acadèmic perquè tot, igual seria massa dens, o perquè igual també hi ha, per exemple, en temes de retrocés de drets, doncs és més fàcil que parli algú que ho està visquent, no? Però en qüestió d'anàlisi geopolítics és important també la mirada acadèmica. Que
són mirades i experiències que es complementen,
sí,
no?
Totalment. Sí, sí.
La mirada internacional també és molt present al curs. Hi ha sessions dedicades a l'Amèrica Llatina, a l'Àfrica, a l'Àsia, també a Europa. Per què creieu que és tan important tenir aquesta mirada, una perspectiva global, per entendre el moment en el que estem vivint?
Ui, perquè jo crec que ja ha arribat un moment que el global és local i el local és global. A nivell de qualsevol tema està tot interconnectat a nivell de consum, de drets,
sí, allò de la papallona,
no? Sí, exacte,
l'efecte papallona
total. Jo crec que és ara mateix no es pot parlar, o sigui, tot està interconnectat i hem de veure també què està passant en altres indrets a nivell de emmirallar-nos, però també a nivell de què estan fent bé, com què estan fent malament, per fer-ho diferent aquí o igualar. Però crec que és que tot està interconnectat ara mateix.
El curs aborda, ho dèiem, la repressió, la desmobilització, retrocés en drets humans. No sé si creieu que estem en un moment especialment crític.
Jo crec que
sí.
M'agradaria pensar que no, però jo tinc la sensació que sí que estem en un moment crític. Per exemple, des de la perspectiva de la Unipau, o sigui, deixant ara davant d'altres discursos, el discurs de la seguretat i de la militarització està creixent i s'està assumint com una cosa inevitable.
De fet,
no?
ja té un impacte amb un compromís d'un augment del pressupost en defensa de l'Estat espanyol.
I fa temps, no?, que anem sentint això, i com que és inevitable augmentar el discurs d'augmentar la seguretat, com si la seguretat humana depengués de les armes, no? Quan tots sabem que no és així. Quan tots sabem que cap guerra soluciona per les armes, que al final o s'acaba amb uns acords de pau o amb un treball de pau o no s'acaben, i que la seguretat de nosaltres mateixos no depèn de les armes, depèn de si tenim vivenda, si tenim educació, si tenim sanitat, si tenim, bueno, tot allò bàsic necessari per garantir una vida digna, no?
Claro,
I en canvi aquest discurs s'està assumint com que és que és així i no hi ha res a fer.
I hem de fer passeig de formigueta per anar ficant un altre discurs, una altra narrativa sobre la taula, no? Vull dir, la von der Leyen amb el seu kit de supervivència, ja amb l'apagón, la gent ho deia com ja assumit, no?, de la necessitat de tenir aquest cap de supervivència, com si la guerra ja fos inevitable. Sí. Llavors és molt necessari aquests espais on hi ha altres discursos sobre la taula. Però també hem de dir que hem intentat anar ficant, perquè sempre ens passava el mateix, que l'última conferència era l'alternativa o l'esperança o la llum, i hem intentat anar ficant algunes alternatives, pues, no? Fem una taula rodona de consum, habitatge i treball diferent, també fem un taller sobre l'aigua i com fer-ho comunitari i combatir la mercantilització. Llavors, hem intentat anar ficant, o l'últim dia, per exemple, que parlem sobre defensar la terra o altres maneres d'organitzar-nos des de la ruralitat, no? Llavors, bueno, sí, està molt malament, però sí que intentem ficar un pèl d'esperança.
Justament és el que us volia preguntar, eh? Si encara podem parlar d'esperança o de resistència col·lectiva també davant d'aquest context global, perquè entenc que el curs d'estiu també vol ser, des de l'anàlisi i des del rigor, no?, a parlar d'aquestes alternatives al sistema actual, que al final el sistema és una decisió, però d'alternatives n'hi ha d'altres.
Això és un missatge que ens va deixar l'Arcadi i que hem de recordar sempre, que no podem perdre l'esperança, que estem obligats a no perdre l'esperança i a buscar sempre una alternativa positiva a qualsevol, no?, a qualsevol situació de risc, de conflicte que visquem.
Sí, perquè si no també és paralitzant, no?
Sí.
Vull dir, si parlem, vull dir, el món està malament, però si no busquem alternatives o no busquem llums, la gent està molt cansada i és paralitzant, i jo crec que això no és positiu tampoc.
Hi ha, entre els ponents, hi ha experts que trobem als cursos de la Unipau, que són recurrents, abans ho deia l'Ares, ara em ve al cap també la Carme Coromina, que és encuadetenca i investigadora del CIDOP. Com ens ajuden aquests experts a entendre què està passant i també fer una lectura crítica d'aquestes situacions tan complexes que a vegades des del dia a dia no podem asseure'ns i pensar i reflexionar sobre la seva implicació.
Sí, jo crec que és la feina de l'Unipau, bàsicament, no? I també donant el que deia la Neus d'intentar portar les temàtiques que la ciutadania tenen interès, també ho estem fent durant tot l'any. Sí, ens hem adonat, doncs, temes com Palestina o temes com Orient Mig, la gent té ganes de... Hi ha temes que són molt complicats i que si no tens l'espai o no tens el temps de ficar-te a internet a llegir-te els 200 milions de papers, no?, que hi ha, perquè no és la teva feina o no és el que et dediques, la Unipau dona aquest espai d'una persona que en sap, que ha fet aquesta recerca i que et dona la mirada crítica cap a aquests. Jo crec que és la Unipau precisament intenta aportar durant tot l'any, no només al curs d'estiu, aquests espais de debat, de reflexió.
Sí, i de fet, no, la gent del CIDOP ens ajuda molt perquè els convidem sempre i sempre estan disposats, no? Tant l'Òscar Mateos com l'Eduard Soler, com
perquè l'Òscar Mateos vindrà a fer la presentació al curs d'estiu el 4 de juny, que ve a parlar del Congo. Sí, són habituals de la Unipau.
O periodistes
també.
A part de les conferències, també hi teniu aquest espai, a les taules rodones que parlava l'Ares, el seminari, el videofòrum. Permeten també ser aquest espai, més enllà d'aprenentatge a través de l'escolta dels experts, de poder intercanviar opinions, inquietuds, matisos, a tot plegat?
Sí, jo crec que aquesta també és una de les característiques que hem buscat sempre a la Unipau, no? Que no només hi hagués el temps d'escoltar les conferències, sinó que hi haguessin espais de convivència on tothom pugui compartir les seves opinions entre els participants, però fins i tot amb els ponents, no? I que permetés això, una altra manera d'apropar-te i d'entendre més, no? Perquè si tens espais com més informals de reflexió, pues, també t'arriba més, no? Llavors, aquests últims anys, un parell de tardes hem posat això, una activitat com més
interactiva, per dir-ho d'alguna manera, no?
Malgrat que cada dia, per exemple, cada dia destinem una estona llargueta a l'esmorzar perquè ens permeti això, no? Espai d'intercanvi.
Hi ha algun dels dies, alguna de les ponències que creieu que sigui especialment destacada o de fet la gràcia està en l'equilibri de totes les jornades?
Jo crec que sí, no? Que és l'equilibri, no? Sí. I la manera aquesta holística de veure... És cert que aquest any el tema era gegantí, i que acotar-ho ha sigut molt complicat, però jo crec que toquem una pinzelada, no?, de quasi totes les... No? Parlem sobre drets, parlem sobre discursos, parlem de geopolítica, d'economia i de recursos naturals. Jo crec que és l'equilibri de tot, no?
Les inscripcions ja estan obertes.
Sí.
De fet, no ens hem entretingut a repassar el programa activitat per activitat perquè la gent ja el té al seu abast, pot entrar al web de la Unipau i podrà veure cada ponent, cada títol de cada ponència i un resum. Qui es vulgui inscriure, com ho ha de fer?
Hi ha un enllaç amb un formulari a la web i ja està.
Fàcil.
Sí, i si no el mateix dia poden venir i inscriure's allà mateix.
Quina resposta espereu de la ciutadania? No sé si hi ha algun col·lectiu que sigui a vegades més difícil d'arribar. M'imagino, per exemple, la gent jove, que tothom li costa. Tot i que seria molt interessant, justament, tot i que feu també les activitats educatives, que tenen l'altre.